Benvingudes i benvinguts a aquesta exploració. Avui ens submergim en els colors de França, però anem més enllà del simple emblema. És una història complexa, oi? Teixida amb fils de sants, de reis, batalles, revolucions. Volem entendre com el blau, el blanc i el vermell, primer per separat i després junts, doncs com van arribar a condensar tota la identitat francesa.
La nostra missió avui, desembolicar aquestes arrels. L'evolució de vegades sorprenent d'aquest símbol tan potent. Comencem?
I tant. A mi el que em sembla més curiós és que aquests colors ja tenien significats molt potents i a vegades fins i tot contradictoris, abans d'ajuntar-se. No van ser una invenció així sortida del no-res. Més aviat, una remescla de símbols amb segles i segles d'història al darrere.
Parlem primer del vermell. Molta gent l'associa directament a la revolució, però les seves arrels són molt més antigues, veritat. Exactament. Un arrel clau, per exemple, és l'oriflam de Saint-Denis, aquell estendard vermell, color sang, de l'abadia. Simbolitzava el martiri de Sant Dionís, i els reis el portaven a la batalla. Parlem ja del segle XII, És un vermell, doncs, lligat a la fe, a la Guerra Sagrada. Però també el trobem, per exemple, a les primeres cruzades. Curiosament, identificava els francesos al principi, i fins i tot més tard va ser l'ensenya de les galeres reals. Vaja, un color amb molta força, molt de relat.
Un vermell de sants i de reis, vaja. I el blau? Aquest sí que sembla, bé, més directament connectat a la monarquia, no?
Sí, sí. El blau s'associa molt fortament als capets. Pensa en la llegenda de Sant Martí, la seva capa. La tradició diu que es va acabar pintant de blau. I aquest color va passar-se al fons de l'escut real, amb les flors de lis daurades, el famós Bleu de France. A més, hi ha la connexió amb la Verge Maria amb el seu mantel. Un símbol de prestigi espiritual que la reialesa va adoptar. Per tant, sí, un blau de poder. Poder diví i terrenal.
D'acord, d'acord. Tenim el vermell sagrat i guerrer i el blau reial i diví. Però el blanc? Sovint el veiem com el color borbònic per excel·lència, però sembla que la història és una mica més complexa.
Molt més. El seu origen més potent és militar, de fet. Durant la Guerra dels Cent Anys, la Creu Blanca, la Croix Blanche, es converteix en el distintiu dels soldats francesos. Era per oposar-se a la Creu Vermella anglesa. Representava l'exèrcit, la nació en armes, podríem dir. Més tard, sí, Enric IV, amb la seva famosa panache blanc, el plomall blanc i l'écharpe blanc, ell el va popularitzar molt. Però el detall irònic, saps, és que aquest blanc venia del partit Hugonot. Després els Borbons se'l van apropiar, és clar. Van esborrar l'origen protestant i el van convertir en el color del comandament suprem i també de la Marina Real.
És fascinant veure com cada color ja tenia una càrrega simbòlica
enorme. Llavors arriba la Revolució Francesa. Com s'ajunten aquests tres colors, tan carregats d'història, monàrquica, religiosa, militar, per esdevenir un símbol revolucionari? Sembla contradictori. Aquí hi ha la clau i potser la genialitat del moment. O potser una mica a la casualitat, El juliol de 1789, la Guàrdia Nacional de París adopta els colors de la ciutat, que eren el blau i el vermell. Llavors, la història diu que s'hi afegeix el blanc. Però aquí és crucial entendre una cosa. En aquell context, el blanc no representava només el rei. Representava també la nació francesa, gràcies a aquell arrel militar que dèiem abans, el blanc de la Creu Blanche. Així neix la cocard tricolor, l'escarapela, que simbolitzava l'unió del poble de París, blau i vermell, amb la nació o la monarquia, el blanc. Una mena de pacte visual molt potent.
Clar, una unió simbòlica potentíssima en aquell moment de canvi. I de l'escarapela a la bandera. Com va ser el pas?
Doncs va ser el pas lògic següent, sí. La cocarda va inspirar banderes. Al principi sovint eren en franges horitzontals, però el disseny vertical que coneixem avui dia, el blau al pal, bleu o mat, blanc al centre, vermell a l'aire, rouge flotant, es va oficialitzar com a ensenya naval al Pavillon Nacional. Això va ser el 15 de febrer de 1794, o 27 pluviose de l'any 2, segons el calendari revolucionari. S'atribueix el disseny al pintor Jacques-Louis David. Buscava un equilibri visual, i també simbòlic, que fos clar.
Però aquest camí no va ser precisament recte, oi? El tricolor va desaparèixer i va tornar a aparèixer.
Exacte, exacte. La restauració borbònica, entre 1814 i 1830, va intentar tornar el blanc monàrquic, la bandera blanca. Però va durar poc. La revolució de juliol de 1830 el reinstaura, i ja de forma definitiva. Després va haver de sobreviure a intents de canviar-lo, per exemple, pel vermell socialista el 1848. Va ser gràcies a la defensa aferrissada que en va fer el poeta Lamartine que es va mantenir. I el més curiós de tot, potser, el 1873, la possibilitat de restaurar la monarquia va fracassar perquè l'hereu al tron, el comte de Chambord, es va negar en rodó a acceptar el tricolor. Ell volia la bandera blanca. Increïble, oi?
És increïble com un símbol pot arribar a ser tan decisiu, sí. Així doncs, el tricolor s'imposa i queda finalment consagrat a les constitucions republicanes, la del 46 i la del 58. Més enllà del seu estatus oficial avui dia, què representa? Com es viu?
Doncs representa tota aquesta herència acumulada, tota aquesta història tan densa, fins i tot en detalls tècnics, com les proporcions de les bandes a la Marina. Són lligerament diferents. 30% blau, 33% blanc, 37% vermell. Això és per una millor percepció òptica quan la bandera oneja. El vermell sembla més estret a la distància. O pensa en el debat recent sobre la tonalitat del blau. El president Macron va recuperar el 2020 un bleu marí, un blau marí més fosc. És un blau més històric, diguem-ne. Després que als anys 70, Giscard d'Estaing n'adoptés un de més clar, més proper al de la bandera europea. Són detalls, però mostren que el símbol continua viu, saps? Que continua sent objecte d'interpretació i de debat.
Realment és una condensació de segles d'història francesa. Impressionant. Feu, poder real, poder militar, la revolució, la república, tot plegat en tres franges de color.
I aquí rau potser el punt central que ets jo. Els moments de debat intens sobre quin símbol adoptar, pensem en 1848 o 1873, ens mostren fins a quin punt aquests emblemes estan connectats amb la identitat col·lectiva. I també amb visions divergents, oposades a vegades, del que ha de ser el país, del seu futur. Això ens porta potser a una reflexió final. En un món cada cop més globalitzat, més divers, quines ressonàncies diferents pot tenir un símbol nacional com aquest per a cada persona? Què significa avui dia per a la gent que viu a França o se sent francesa portar-ho a onejar aquests colors? Això, bé, això obre una conversa interessant per continuar explorant.